Vinga, som-hi. Avui, quan estàvem fent la reunió habitual del no ho sé i anàvem fent el repàs dels temes del dia, doncs ha aparegut, evidentment, una efemèride de la qual segurament sou tots plegats conscients. Avui fa 20 anys que es va publicar el primer llibre dedicat a Harry Potter. I s'ha generat una conversa interessant a la redacció del no ho sé, sobretot quan jo he dit que no havia llegit ni una línia de cap Harry Potter i que no havia vist ni un frame de cap pel·lícula de Harry Potter, perquè aleshores hi ha hagut, i me n'he donat que hi havia com una fractura generacional, hi ha hagut companys, els més joves de la redacció, que m'han mirat com si jo fos un extraterrestre perillós i amb llacunes greus de tipus cultural, perquè no havia consumit cap d'aquests productes dedicats a Harry Potter. I arran d'això he pensat, doncs, els primers minuts del no ho sé, després del repàs de l'actualitat, els vull compartir amb gent que hi entén, amb gent que serà capaç d'explicar-me el fenomen Harry Potter, perquè 20 anys després continua arrasant entre gent de totes les edats, perquè quan, per exemple, gent que ara té 35 anys aproximadament, això els hi expliques que no saps res de Harry Potter, et miren com dient pobre, pobre Joan Maria, que no ha pogut gaudir d'aquest mag i les seves aventures. Tinc a l'estudi de RAC1 la Marta Ibáñez, professora de llengua catalana, experta en literatura fantàstica, i que ha elaborat guies didàctiques de lectura sobre Harry Potter. Fa una vintena d'anys que fa tallers a professors i alumnes sobre el material de Harry Potter com a eina de lectura. M'hauré d'apuntar a un d'aquests tallers. Professora, hola, bona nit.
Bona nit.
El Javier Aparicio és crític literari, creador i director del màster en edició sobre la indústria editorial a la Pompeu Fabra. Professor, bona nit.
Igualment, moltes gràcies.
I l'Antoni Roig és director del programa de comunicació audiovisual de la Universitat Oberta de Catalunya, de la UOC. Hola, professor Roig, bona nit.
Bon vespre, què tal?
Moltíssimes gràcies per ser aquí, ja els dono les gràcies per avançat, perquè segur que sortiré d'aquí sent una persona molt més il·lustrada que no pas el que sóc ara. Professors, 450 milions de còpies, 79 llengües. Com s'explica aquest fenomen partint d'una primera edició de 500 exemplars? De 500 exemplars a 450 milions de còpies. Quin recorregut ha tingut això?
Que el llibre enganxa, perquè si no, tants llibres es publiquen i es deixen en un racó. Per tant, si aquells primers lectors amb el boca orella van començar a dir que s'ho passaven bé llegint-ho, aquesta ha de ser la clau. I llavors això es pot analitzar i s'hi poden veure tots els factors que intervenen en aquest element. És un conte de fades modern i amb una màgia, dintre de tot, bastant normaleta, perquè la màgia hauria de servir per fer allò que volem fer i que no ens deixen, però aquests nois allà a Hogwarts, per fer els exàmens, els donen unes plomes que no els permeten copiar, per exemple. Per tant, diguem-ne que és una màgia, dintre de tot, bastant normaleta. Llavors, recull una sèrie d'ingredients que els nostres alumnes a l'Institut Ferran Casablanques, a l'any 99, el grup de professors que vam començar a fer-los llegir Harry Potter, doncs van descobrir i s'hi van endinsar. És una escola, és un internat, tants llibres d'internats havíem llegit jo almenys quan tenia 15 anys, recordem la Blyton i tot allò, però aquí és una màgia més moderneta, estan interns, però tenen màgia, però tenen aventura, tenen misteri, hi ha uns elements de la màgia que es corresponen a les creences del nostre vell continent, des del basilisc fins als dracs, fins a etcètera, i tot això, diguem-ne que és com un teixit que tenim preparat perquè després hi caigui a sobre una obra rodona, que en aquest cas, si més no, els tres primers llibres eren rodons.
Bueno, jo no sé si em pertoca parlar de qüestions editorials o numèriques o 450 milions d'exemplars és una barbaritat, és el món global, és una metàfora magnífica del que és el món global. Jo conec Larry Calder, la vaig portar al màster fa molts anys, quan el fenomen Potter ja existia, i recordo que l'Alice dinant em deia, és que jo crec que la gràcia d'això és que la maquinària de màrqueting de la millor editorial del món, no referint-se a la seva, Bloomsbury, que és una de les grans del món, però no és la més gran del món, no podrà mai fer front el que significa, com has dit tu molt bé, un fenomen natural. Llavors, primer sorgeix el fenomen natural, i quan el fenomen natural ha arribat a uns 50.000 exemplars, llavors pots abocar tota l'energia i l'experiència i l'estratègia de la maquinària de màrqueting.
Un apunt, professor, sí. Perquè aquí ja, i en el seu moment hi va haver-hi un cert debat, no? Hi havia algun, per exemple, Gordon Brown, que era en aquell moment premier, va dir gràcies a la J.K. Rowling perquè, diguéssim, ha contribuït a incorporar l'hàbit lector a la literatura a centenars de milers o milions de persones, no? Stephen King, per exemple, també va dir que els nanos que comencessin amb Harry Potter doncs acabarien doncs amb Alicia, amb Huckleberry Finn, amb Frodo, amb Dol... És a dir, i en canvi va haver-hi aquell article que es va fer molt rebombori del Harold Bloom dient que Harry Potter el que feia era idiotitzar els nens i que pretendre que d'allà saltarien a la literatura de debò, diguem-ho així, era fals. Sí. No sé, des del seu punt de vista, des d'un punt de vista del valor literari o fins i tot com a porta d'entrada al món de la lectura, si creu que és una bona entrada o no.
A veure, jo, si em permets, jo crec que el fet de que un llibre com Harry Potter, que la gràcia que anava a dir és que és un llibre crossover, és a dir, és un llibre que no està concebut per nens petits, no està concebut per nens de determinades edats, no està concebut per res més que pel lector que el vulgui llegir. Crec que és un punt fonamental. El llibre crossover potser neix amb ell. Jo no li donaré la raó al professor Bloom, tot i que és Premi Catalunya, etc, etc, però en aquest cas deixeu-me ser una mica díscol. Jo crec que ni ha idiotitzat els lectors, ni tampoc ha permès que sigui una porta oberta general al pas de la lectura, diguem, de literatura entre cometes, no dirigida per la gent jove. I jo quan dic jo, és a dir, la indústria no pensa que Harry Potter hagi estat un miracle, tot i ser un mag, i no crec que Harry Potter hagi aconseguit allò que alguns deien. És a dir, no és veritat que els nens que han llegit a la consulta del metge i que tenien sobre les seves cametes el llibre hagin passat a llegir altres llibres, no necessàriament. Mm. No és tan fàcil. Per això el món editorial és un món molt complex, on amb moltes variables, la psicologia cognitiva ens podria dir moltes coses sobre això. És a dir, el fet que algú s'enamori d'un llibre com Harry Potter no necessàriament és un salt conducte cap a altres lectures.
Clar, professor en Roig, pel que fa al fenomen fan, clar, suposo que no tenim més remei que intentar explicar-lo un cop ha passat, no? És a dir, segurament, si aquestes quatre persones que som aquí ens arriben a donar el primer Harry Potter i ens el llegim i diem, a veure, per què això serà un fenomen fan? Per què? Podríem, però al final després... Hi ha coses que són absolutament impredictibles, no?
Sí, no, per descomptat. O sigui, jo crec que hem apuntat alguns elements interessants. Aquesta idea del fenomen natural que ningú s'esperava, òbviament, aquesta idea de crossover, que realment un adult pot agafar aquest llibre i pot entendre quin és l'interès. Li pot arribar més o menys, però pot perfectament entendre l'atractiu i nens de diferents edats. I a més, no oblidem que a més Rowling va fer una aposta que jo crec que va ser molt intel·ligent, de no cenyir-se només a les aventures amb un determinat espectre d'edats, sinó fer evolucionar els personatges. Llavors, clar, si això li sumem aquest punt de construir un món, que això, quan es parla de fans, es parla molt d'aquesta idea, no? Pensem en Star Wars, gran fenomen de fans, la construcció d'un món enorme, molt detallat, però que alhora convida a aprofundir, a pensar en els personatges principals, però també en els que no ho són, però que tenen històries que de vegades coneixem, però que de vegades no coneixem. I que et deixen aquest regust de dir, ostres, podria saber més, podria jo fins i tot inventar. O sigui, aquí, òbviament, hem de parlar de la idea de la lectura, però des d'aquesta perspectiva dels fans, jo crec que és molt interessant també la idea de convidar l'escriptura, de convidar a compartir i fins i tot a crear aquestes històries, que poden tenir més o menys valor, però que també tenen un valor en si mateix d'estimular que la gent no s'atreveixi.
Perquè estem parlant, per tant, professor, d'aquest tipus d'històries de múltiples personatges que es poden moure en múltiples escenaris, tipus Star Trek, Star Wars, Joc de Trons, El Senyor dels Anells... És aquests mons propis...
Sí, però amb un avantatge, que jo crec que també l'hem apuntat abans, que també està molt enclavat en el món real. O sigui que hi ha escenaris que tots coneixem, hi ha situacions personals que tots coneixem, o sigui que és el món que coneixem, que de cop i volta té una capa, que és la que viu el personatge a la primera novel·la i a la primera pel·lícula, cada cop i volta, el seu món es trasbalsa perquè coneix una altra dimensió que està, a més, molt... Un dels jocs que fa molt la saga és aquesta interacció entre els magues i els mags, entre el món convencional i el que hi ha al darrere. Jo crec que aquest és un punt que també és diferent d'aquestes sagues que són absolutament fantàstiques i que els encaixos en la realitat els has de buscar, perquè hi són, però els has de buscar en un altre lloc.
A veure, aquí el que passa és que els alumnes, en aquest cas, i després fent tallers amb professors i mestres, sempre hem buscat què llegíem després de Harry Potter. O sigui, el treball era com construïm després un ajut perquè busquin lectures i no es quedin amb Harry Potter. I llavors, és clar, en lloc d'anar directament a dir noms d'autors o de què sé jo, és a veure què t'ha agradat de Harry Potter. Què hi has trobat a Harry Potter que t'ha fet llegir, continuar llegint aquest i d'altres llibres de Harry Potter? I a partir d'aquí, amb coneixements per part del que ajuda l'adult, que en aquest cas els petits, els petits però no tan petits, que nosaltres vam pensar que menys de l'edat d'inici dels 11 anys de Harry Potter no era adequat llegir això.
I els alumnes què responien?
I llavors els alumnes responien doncs els elements de màgia, els elements de fer-se gran, els elements de tenir aquelles xerradetes al final amb el professor Dumbledore on els feia reflexionar sobre la vida, sobre què havien après en aquella situació difícil, aquests mons fantàstics també, però sempre portant-los després a la seva activitat. I a partir d'aquí, doncs, cadascú havia de trobar la seva llista, cadascú pensant en els mestres i professors. Els alumnes meus, diguem-ne, clar, jo coneixent-los i tenint-los no només llegint Harry Potter, sinó altres coses, sí que construíem un ventall de lectures on ells després podien triar què anaven a fer. Doncs, evidentment, anàvem a raure a Roald Dahl, sabent les diferències que hi ha amb Roald Dahl, és evident. Després també vam tenir l'encert que la mateixa editorial que va publicar el Harry Potter, Empúries, va publicar Philip Pullman, que és tot un altre nivell més enllà, però que també entrava a portar-los una mica més amunt, i evidentment molt més enllà Tolkien. Era un error gravíssim passar de Harry Potter a Tolkien, perquè s'estavellaven, perquè la creació de mons a Tolkien és brutal, i llavors això era estrellar-se i abandonar la feina feta. Per tant, és una feina, des del punt de vista de l'adult que acompanya el més jove en la recerca de les seves lectures, a conèixer molt l'alumnat i guiar-lo a partir... Conèixer-t'ho també, esclar, jo vaig llegir de literatura fantàstica i ja ni me'n recordo què, perquè no ens quedéssim només amb la literatura fantàstica. I realment és difícil que trobar en català, en aquell moment, gaires llibres on la literatura fantàstica no fos només fantàstica de cremar-la i s'ha acabat, que tingués aquests punts que tenia el Harry Potter.
Estan ben escrits, aquests llibres?
Sí, sí, jo sóc un defensor absolut de la idea de que el fet que un llibre es vengui molt no necessàriament vol dir que sigui un llibre dolent, bueno, per les masses, no? García Márquez ha venut milions d'exemplars i és Premi Nobel, i com ell hi ha 2 milions d'exemplars, ai, 2 milions d'exemples. No, ara estava sentint la meva companya de tertúlia i que té tota la raó del món, perquè jo pensava, bueno, per què dimoni Harry Potter està traduït a llengües mortes, no? O per què algú pensa, bueno, són preguntes, o per què un pensa, escolta, és so British, no? I en canvi, a Finlàndia, als Estats Units, no? A Chicago o a Olot, doncs agrada igual. I això és un fenomen molt estudiat, però molt poc entès. És a dir, és molt fàcil explicar com funciona la globalització en el món editorial, però després, quan la vols reproduir en un laboratori, ja no és tan fàcil. I el fet de que un llibre com aquest, que hi ha pocs llibres, hi ha el Quixot, la Bíblia, etc., però que un llibre estigui traduït a 3 idiomes, com el grec, com el
llatí sí.
i com l'hebreu, jo demostra, l'hebreu antic,
sí, sí, sí.
Bíblic, demostra moltes coses, demostra que és un mite.
Hòstia, no ho sabia, això em sembla sensacional.
Sí,
el llatí, el grec i l'hebreu antic està traduït, per si algun dia algú recupera... està bé. Que...
I a més, hi ha col·leccionistes, esclar.
Sí. O per estimular també doncs, el treball a l'aula, perquè el llatí s'ensenya a les escoles, i a més el llatí té connexions també amb el món de Harry Potter.
Sí, és que, clar, el llatí...
Aprendre llatí amb Harry Potter, clar, imagina't.
Però és que el llatí és present a les novel·les de Harry Potter. Mm-hmm. És present en molts moments, perquè el llatí és... Clar, el llatí és la llengua de referència i la llengua que ha donat tantes paraules a l'anglès per la història de l'ensenyament de la llengua i de l'escola a Anglaterra, i llavors això s'ha quedat impregnat. I llavors doncs els encanteris que fan amb les varetes màgiques, molts d'ells, no tots, però tenen una estructura com si fos el nom, el gènere i l'espècie d'un animaló, d'una planta. Per tant, vull dir que el llatí, hi ha una presència d'aquest llatí. El mateix lema de l'escola de Hogwarts està en llatí.
Ja. Quin lema és?
El... m'has enganxat, no me'l sé de memòria.
T'has enganxat als tres,
em sembla. M'has enganxat.
Les pel·lícules han contribuït, suposo, també a, diguéssim, que la maquinària, diguéssim, creixés i creixés i creixés, no? Perquè, per exemple, avui, tenint aquesta conversa a la reunió del programa, hi havia gent que deia, no, és que jo vaig veure la primera pel·lícula, i aleshores vaig dir, hosti, vaig a buscar els llibres i vaig a llegir-me aquests llibres, no?
Home, aquí hi ha un debat molt interessant sobre quines interaccions hi ha entre l'adaptació als llibres, i a més arriba un moment que les adaptacions i els llibres ja es produeixen pràcticament alhora. I clar, generes nous lectors, però també potser, comentàvem abans, no, que també pot generar doncs, persones que igual ja diguin, ja tinc la pel·lícula, ja no necessito llegir més llibres, però ja tinc una altra via més fàcil per poder tirar endavant. Mm. Alhora també les pel·lícules tenen aquesta... Tot i que aparentment, o sigui, hi havia tot un treball gràfic que va fer l'editorial amb els llibres, que jo crec que es va intentar traslladar en la mesura del possible a l'hora de poder presentar el món de Harry Potter, però d'alguna manera també fixes molt a l'estètica. Arriba un moment en què ja no pots llegir sense veure les cares dels actors. Que
és el com es diu, Radcliffe, no? Es diu el que fa de clar, segurament si tu agafes ara un Harry Potter ja no pots... és a dir, una cosa que per exemple, no? Això, professor, els lectors ens passa molt, sobretot quan hi ha personatges, diguéssim, que van apareixent, no? Jo per exemple, recordo la primera vegada que vaig veure Pepe Carballo a la tele, vaig parar perquè vaig dir, no, home, el meu Pepe Carballo no és aquest, no? I amb personatges aquests que tenen, diguéssim, que formen part de la teva vida, diguem-ho així, quan algú decideix posar una fesomia al teu personatge, evidentment et condiciona les següents lectures, no?
I de la mateixa manera que Pepe Carballo, mort el nostre estimadíssim Manuel Vázquez Montalbán, segueix la seva vida de detectiu, jo m'aposto el que vulgueu a que d'aquí pocs anys els hereus de Rowling permetran també spin-offs, merchandising i continuacions de Harry Potter, sens dubte.
Quin és el lema?
És Draco dormiens nunquam titilandus. El drac està dormint però sempre està alerta. Això és l'escut de Hogwarts i el nom de... i el lema que hi ha a sota l'escut de Hogwarts, no?
Se m'ha pres llatí.
Sí, clar. I llavors les els encanteris que fan, alguns d'ells no, però d'altres tenen l'estructura d'això, del gènere i l'espècie. Vull dir que... I a més hi ha com una mena de valor, però és que hi ha valor de cara al llatí, hi ha valor en els llibres, en les obres de Harry Potter, envers els llibres. Els llibres que surten anomenats, que usen aquests nois i noies com a estudiants, i el servei que els fa la biblioteca del seu centre d'estudis és impressionant. O sigui, el llibre està posat en valor a dintre de les obres.
Hi ha una generació, Harry Potter, és a dir, aquells que ja ens va enganxar amb 20 i escaig anys l'aparició del mag, diguéssim que el percentatge de gent enganxada és menor, diguéssim, o no té res a veure?
Jo per experiència personal, per la meva filla gran, que he viscut bastant l'evolució de... jo diria que d'acord amb les pel·lícules, no estrictament amb la novel·la, però que sí que va tornar a les pel·lícules, que ha evolucionat amb elles i que vam haver d'anar a Londres als Harry Potter Studios per poder copsar el fenomen allà on almenys parcialment es va rodar. Jo a mi em dona la impressió que sí. I perquè a més és aquest punt d'evolució, realment hi ha una generació que ha crescut en Harry Potter i que s'ha fet segurament una sèrie de preguntes ja de cara al pas a la vida adulta, a l'adolescència, al primer amor, etc, que estan reflectits i d'una manera molt, molt clara al llarg, òbviament, de tant les llibres com de les pel·lícules.
I hi ha una altra cosa que a mi em fascina d'aquest món de Harry Potter i és aquest concepte, jo crec que tan negatiu, de totxo, no? Quan diuen, compte que això és un totxo, no? I la gent sembla que s'espanta, no? Quan li dius, escolta, aquest llibre té 600 pàgines, uau, quantes pàgines, bueno, comença i ves fent, no?
Sí,
bueno, I sembla que els nens s'encaraven, diguéssim, a aquesta quantitat ingent de pàgines sense cap tipus de problema, sí. No?
Jo crec més aviat que és una mena de llegenda urbana, és a dir, que els adults també moltes vegades veu gent amb llibres de... O sigui, els grans bestsellers són llibres molt, molt extensos i no hi ha una ràtio entre el nombre de pàgines i la prova és que la poesia pot ser extraordinària breu i conceptual i en canvi produir una fruïció estètica molt menor i a més exigir un esforç intel·lectual immens, cosa que Harry Potter ha aconseguit que... Jo a mi el que em sembla és que com una postila, no? Petita, però jo crec que Harry Potter va ser un llibre de moda, Harry Potter va aconseguir mig milió de... bueno, és a dir, ja és un clàssic i li arribarà el moment en què sigui un llibre vintage i llavors les generacions que no van tenir accés al Harry Potter com a mite quan va néixer el llegiran ja no com a clàssic sinó com un retorn a un llibre que sempre ha estat aquí i això és una paràbola molt habitual.
Un parell d'històries que ens arriben via xarxes. L'Anna diu, fa 18 anys ma mare es va discutir amb mi perquè em llegís el primer que m'havia portat de la biblioteca. Al finalment ho va aconseguir, mai li agrairé prou. He crescut amb Harry Potter. L'Enric diu, un fill els va llegir tots, i posa tots en majúscules, és a dir, cridant, tots, i mai més ha llegit per voluntat. Això que dèiem que hi ha
casos de tota mena. A casa, esclar, la filla... tenia 9 anys quan es va publicar el primer, però va ser als 11-12 que va llegir el primer. I jo no llegia gaire perquè fa música i llavors doncs li costava perquè estava molt ocupada, tenia moltes hores de música. I un estiu vam començar i després d'aquí van passar no sé quants llibres més al darrere. Vull dir que jo ho vaig constatar a casa, que després de Harry Potter va agafar fons i va llegir moltes altres coses. Aquell mateix estiu... i d'altres, no? I això que té durant el curs, els horaris de l'escola i els de música feien que tingués poquíssim temps per dedicar-s'hi.
Molt bé. Vaja, que hi ha històries de tota mena. En tot cas, estem parlant d'un fenomen que veig que en general la taula es considera com un fenomen.
Sí, sí.
Bé, que està bé, no? Que no és allò... Que no és tòxic com altres fenòmens que seria potser més discutibles. No, jo crec que ara ja faig tard. Vull dir, ja crec que no... Però vaja, això també és qüestió de gustos, no? De si t'interessa o no t'interessa la màgia, aquestes coses.
Però
no?
Potser però... tens un clitxé amb això, la màgia.
Potser sí, segur que sí. Segur que sí,
és però... allò que dius, jo no dic tot set, perquè jo penso que a partir del quart la qualitat de la història per mi va baixar una mica. El millor per mi és el tercer, no? El Pres d'Azkaban. És on hi ha més densitat, més profunditat, els personatges, amb el que viuen els personatges i això. Però, a veure, a casa hi ha l'experiència d'haver-los llegit gent gran i gent més petita, perquè jo els deia, va, llegeix-lo, que tu passaràs bé. I sí, pam, pim, pam. I a casa llavors el que passa és que a partir del quart els van llegir tots en anglès.
Això però em sembla fantàstic. En unes certes edats simplement t'ho passaràs bé, per mi ja és més que
sempre
suficient.
Com a professora de llengua i literatura catalanes i amb els meus companys de l'institut sempre hem procurat buscar en aquestes edats de l'ESO sobretot llibres perquè s'ho passin bé, i els puguem mirar de pujar una mica, de mica en mica de nivell. Després de batxillerat, evidentment s'han de llegir tots a Catalunya i els països catalans haurien d'haver llegit La plaça del Diamant, perquè si no, és que no anem bé. Entre d'altres, però per posar un exemple. Però els més joves s'ho han de passar bé, perquè no en traiem res d'agafar els grans clàssics si els cauen dels dits i els fan rebutjar la lectura. I això, parlant amb els tallers de professors, també ho consideraven així.
Molt bé, doncs queda clar. Marta Ibáñez, Javiera Aparici i Antoni Roig, moltíssimes gràcies per ser el nou ser de RAC1 avui. Si el llegeixo i m'agrada, us ho faré saber. Que vagi molt bé. Bona nit.
Gràcies. Moltes gràcies.
Gràcies.
A RAC 1, no ho sé, amb Joan Maria Pou.